per a la propera compra.
Casa Tió, ramaders i carnissers des de 1916.
L'olla més gran de Catalunya arrenca el bull.
Del 2 al 11 de desembre vine a tastar el brou termal i a provar la carn d'olla del Mercat de Nadal de Caldes de Montbui.
Durant 10 dies, desenes de parades amb productes nadalencs, food trucks i activitats per tota la família.
Més informació a visiteucaldes.cat.
Caldes de Montbui, el poble que bull.
Si són les 7, això és Islàndia.
Islàndia, amb Maria Xinxó.
Avui a Islàndia, el Turró Turró. És divendres, estem generosos i per això comencem anunciant un sorteig. Marc Ferragut, bona tarda.
Bona tarda.
Tenim un lot de torrons Vicenç amb 4 barres, ideal per... Carai, mira, ja ens ha posat aquí la música de Nadal, el Ferrus, perfecte. 4 barres, ideal per aquests dies de pont si en feu, i se'ls endurà un dels nostres oients que faci exactament què, Marc?
Que tingui almenys una barra del Turró Solidari de Recull Torrons Vicenç, I ens n'enviï una foto, una prova gràfica, eh? Aquest és el procediment. Entre totes les fotos que rebem, sortejarem aquest lot que inclou una barra de Turró Tou, un
que
de gran munt.
Que se'ls vegi amb ells, també, no? Estic pensant.
Sí, clar.
Un selfie amb la barra de Turró
sí, Solidari, i llavors ens ho podeu enviar.
Sí.
Llavors, sortegem un lot que inclou una barra de Turró Tou, un de gran munt, un de crema i un de soufflé.
Doncs a partir d'ara mateix, xarxes socials el programa @islandiaracu i també el correu islandia@racu.net, oberts per rebre totes aquestes fotografies que us feu amb el Turró Solidari de RACU, que, com sabeu, destina tots els seus beneficis a les malalties minoritàries de Sant Joan de Déu. Si no teniu cap barra, que això pot ser, que ara digui, ostres, jo m'agradaria participar al sorteig, no tinc cap barra. Hi ha temps, hi ha marge. Aneu al súper, aneu a alguna de les botigues on el venen, trobareu tots els punts de venda a racu.cat i ens envieu la fotografia. Abans que acabi el programa, sabrem exactament qui s'emporta aquest lot de torrons. Però abans, a Islàndia, una dona que ha viscut 2 anys d'autèntica bogeria. Jo diria que li ha passat absolutament de tot, i això que només en té 22. Una d'aquestes coses que li han passat són així. Sona així o sona també d'aquesta altra manera, una cançó que tots coneixeu de sobres. Mamá, 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 paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas mamá. I direu, aquesta dona és Rigoberta Bandini? No, no és ella, però és veritat que sense ella Rigoberta Bandini no seria el mateix. La dona de qui estem parlant és la veu que l'acompanya. Haureu sentit a dir que és la seva cosina petita, i sí, ho és. Però també té el seu segell propi com a cantant. Deja de violarme, que quiero matarme, que tu polla fea ya no la voy a olvidar. Promete mi hueso, no me da más beso, tengo la costilla más flaquita del lugar. Deja de violarme. Deja de robarme. Fa els seus propis temes i s'involucra també en tots aquells projectes que li fan il·lusió, com fa amb aquest rap amb un dels grups revelació d'aquest any, que és Habla de mi en presente. Música i rap, dansa i twerking, Belén Barenys i Memé, el seu nom real i el seu nom artístic, i també interpretació, perquè des d'aquest dimecres a aquesta dona la podem veure a Filmin amb Autodefensa, una sèrie xocant, m'atreviria a dir, per la majoria de mortals.
Jo quan penso en el meu funeral sempre penso en la gent que vindrà. Serà un funeral increïble, serà com una festa. Em fa una mica de fomo no estar.
Siempre puede pasar más, ¿no? Una noche de fiesta, ¿cuándo acaba? No acaba nunca, porque es que siempre pueden estar pasando cosas. Es que la vida es igual. En algún momento vas a tener que ir a dormir.
Belén, esto es el fin, te lo juro.
No hay nada de comer en la nevera, hay como un ketchup y un yogur. Pero parecemos dos vagabundas, va en serio, tía. Hemos tocado fondísimo, tía.
Va en serio, va muy en serio. O sea, lo vamos a dejar las drogas ya. Es que ni coca, ni keta, ni speed, ni LSD, ni porros, ni marihuana, ni M, ni opio, ni GHD, ni nada.
Una sèrie que s'acaba d'estrenar i que ja està nominada als Premis Feroz. I si amb tot això no n'hi hagués prou, hem de dir que aquesta dona de 22 anys i que tenim asseguda aquí a l'estudi de RAC1 està a punt de ser mare per primera vegada. Belén Barenys, bona tarda.
Bona tarda.
Déu-n'hi-do el viatge, no?, que hem repassat ara d'aquests últims 2 anys.
Sí, 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 realment, no sé, quan miri enrere en la meva vida segurament estan sent els anys més intensos de la meva vida. No sé si mai tornarà a ser tot tan intens com està sent ara. No sé què està passant.
Tu estàs passant bé? Tu has passat bé?
Sí, molt, molt. I a més és que crec que he estat molt afortunada, pues, el que he estat fent és tota l'estona projectes artístics i coses que em fan feliç i m'estic com podent dedicar a les coses que m'agraden. Aleshores, tinc molta sort i m'encanta fer el que faig.
Com estàs? A part d'una panxa gran, ja.
pues bé, molt contenta. És això, en un moment superabrumador, molt contenta amb l'èxit de la sèrie, també, que no ens esperàvem tant com totes les coses que passen, mai ens les esperem. I bé, i a punt de parir ja, o sigui, està sent un moment molt catàrtic de moltes coses.
Jo pensava, fa cosa d'un mes i mig, us vaig anar a veure a Rigoberta Bandini a Madrid, va sortir i vaig pensar, parirà a l'escenari, no?, que això suposo que és el que tots ens pensem quan et veiem sortir. I l'altre dia, fa una setmana, al Sant Jordi, també vas tornar a aparèixer i no vas parir. Tothom pensava, no, és que està al caure, i no arriba a passar mai, això.
Ja. No sé què està passant, crec que és perquè, no sé per què, genèticament tinc una panxa molt gran i jo també, com sóc petiteta i baixeta, doncs sembla enorme, i des de, no sé, des de l'octubre que tothom m'està dient que ja estàs a punt, és com, bueno, encara no.
Quan surts de comptes?
A meitats de desembre.
A meitats de desembre.
Sí, ara sí que estic a punt, però fa molts mesos que la gent m'està dient a punt i encara no era.
Pot ser que la criatura neixi el dia del teu aniversari? Que si no m'equivoco és el 23 de desembre?
Sí, podria ser. Jo estic projectant una mica perquè passi, de fet.
T'agradaria?
Sí, bueno, perquè si neix a partir del 22 de desembre ja serà Capricorn, com jo. Aleshores estic projectant una mica com que neixi per aquelles dates, però no ho sé.
Quin problema tens amb els sagitaris?
No, cap ni un, són majíssims, però per pur narcisisme de que sigui el mateix signe que jo.
Però està bé néixer el 23 de desembre, no és molt tocant ja cap a Nadal, no? Sempre he pensat que ha de ser una mica rotllo néixer al voltant de les festes de Nadal, de Reis.
No, a mi m'agrada perquè, no sé, sempre he pogut celebrar quan era petita el meu cumple i sempre era festa, aleshores sempre tothom tenia temps per venir a la festa. I a més el meu sant és el dia de Nadal, que això sí que és una mica rotllo.
Ostres,
el 25 de desembre.
O sigui, tinc tot junt?
Tot junt, sí.
Això no està ben escalatat, això no està ben fet.
Ja.
Tots els regals, s'acaben concentrant en pocs dies.
Sí.
Aniversari, Nadal, sants.
Sí. Hauries de mirar Santa Memé. Quan és posar-t'ho un altre moment, no? I
clar,
com
clar.
És el teu nom artístic, que també puguis tenir regals el dia de Santa Memé. Està embarassada, Belén? És un rotllo?
Bueno, crec que depèn de l'experiència personal de cadascú. En el meu cas ho ha estat una mica. És una experiència, jo crec, molt més complexa del que, i de la qual ningú està acostumat a parlar, no? És un tema que realment fins que no entres dins el món de la maternitat t'entres que a ningú li importa la maternitat, ni a mi mateixa m'importava fins que m'hi vaig trobar. Aleshores, sí, és un viatge personal bastant fort i bastant sacsejant.
12 de setembre, deies a Instagram que estaves cansada, confusa, perduda, amb una profunda crisi d'identitat. Ha millorat això? Estàs millor?
Bueno, barratxes. Sí, jo diria que en general ha estat un embaràs... sí, o sigui, si l'hagués de resumir, en realitat seria més complicat que una altra cosa. Però bueno, sí que és veritat que ara estic millor que al setembre. Ara el que també, clar, les hormones, depèn del moment. Ara que estic ja arribant a la data de part, el que estic és molt, molt sensible.
Tens ganes de ser mare?
Sí, moltes. Em fa molta il·lusió. I és això, i clar, aquest trip que ha estat tan complicat com... ja tens ganes de que doni el seu fruit, saps? Com de poder disfrutar ja del que sortirà d'aquí.
Explica-li a la teva filla qui és Belén Barenys. Com li diries? Com li explicaries?
És que és una cosa, o sigui, com penso molt com em veurà a mi la meva filla, no? I també he estat escrivint aquest temps i la veritat que penso que és que no tinc res a ensenyar-li, com que jo encara, no sé, sóc molt jove, em noto com encara sortint al món, saps? Segurament hi ha famílies pues, que quan tenen fills tenen més pensats, no? Com quins valors o què volen com a família. Jo penso, uah, estic aquí i l'únic, o sigui, com que puc fer és cuidar-la i estimar-la, però no tinc ni idea de què vull explicar-li, ni puc explicar-li qui sóc jo, perquè encara ho estic descobrint, de fet.
Ho descobreixes a través de l'art, sobretot, suposo.
Sí, sí, sí. O sigui, tinc la sort de... Bueno, no sé, és com una manera de viure de molta gent, no? La gent que és artista i que és creativa. I sí, tinc molta sort de més de... Pues, sempre he fet coses creatives, que ara sigui la meva feina. I a través de tot el que faig, o sigui, i a través de l'art, doncs intentar canalitzar les coses que em passen.
Hem sentit música, tu cantes, abans ho dèiem també balles, i l'últim projecte, el que s'acaba d'estrenar aquesta mateixa setmana, és aquesta sèrie de film in autodefensa, que sona més o menys així.
Llevo toda una vida subiendo los egos de todos los hombres de los que me enamoro, y es que creo que tampoco os merecéis vivir vosotros una mentira.
Tía, no sé, a mí ligar me pone muy cachonda de verdad. Es como ir a misa, tía. Como que ya sabes lo que va a pasar. Pues eso, polla dura es como follar, correrse. O sea, desde que me levanto hasta que me acuesto, todo. Tucu, 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 tucu. No vas a cumplir ninguno de tus sueños. Todo el mundo tiene más talento que tú. Todo el mundo tiene más suerte que tú. Y de repente como que me pongo a llorar a saco como en espacios públicos, super random.
Jo voldria saber, he de dir que, Marc, a tu et va incomodar la sèrie, els primers capítols que vas veure.
Em va passar una cosa que crec que només m'ha passat amb The Office, perquè, a veure, salvant les distàncies amb aquesta sèrie, però sí que estàs rient, però estàs molt incòmode veient la sèrie, perquè hi ha situacions que és còmic i a la vegada és com molt bèstia, i dius, ostres, em sento com fins i tot malament per estar rient d'això, però trobo que és brillant haver trobat aquest punt en tota la sèrie.
Creus que és la vida real de moltes noies de 20 anys, el que es veu a Autodefensa?
Segurament no. Primer perquè tampoc és ben bé la nostra vida real, és una autoficció, però hi ha moltes trames i situacions que són ficcionades i que ens les hem inventat, i som nosaltres mateixes, però bueno, hi ha una mica d'hipèrbole i de paròdia. I després perquè bueno, hi ha... Ho hem explicat molts cops, no? Però nosaltres no pretenem parlar en nom de tota una generació i som conscients de que no tothom és una nena que viu a Gràcia, que es pot dedicar al món de la cultura, que, és a dir, sabem que és un entorn molt concret del que estem parlant, que és el nostre.
Però jo tenia la sensació, que entenc que era la intenció, que us estava espiant a vosaltres en el vostre pis que compartíeu, no?, amb la Berta Prieto, que és la coprotagonista d'aquesta sèrie, com que estava veient una cosa que jo no havia de veure. No?
Sí.
Que és, jo estic espiant aquí.
Clar, perquè el Miguel Ángel té aquest punt de... Ell sempre al seu cinema juga bastant amb allò documental, i sí, clar, o sigui... Realment és normal que hi hagi aquesta sensació, perquè realment és el nostre pis, són els nostres llits, són els nostres sofàs, o sigui, vull dir, hi ha una cosa documental que és molt real, i la relació entre la Berta i jo també és real, les nostres personalitats també. Aleshores, sí, el Miguel Ángel ha sabut retratar molt bé com això de manera documental, o sigui... clar, aquesta naturalitat de la que parla tothom és perquè és, bueno, és perquè és així, estem reflexant una realitat.
El Miguel Ángel Blanco, que és l'altre coautor, diguem, d'aquesta sèrie, de fet us dieu igual, tu ets Belén Barenys i ella és Berta Prieto, en allà, que això encara ho fa segurament més real des del nostre punt de vista com a espectadors.
Sí, tota l'estona buscàvem això, l'híbrid entre, que va ser bastant natural, entre partir de nosaltres mateixes i de la veritat, i simplement utilitzar pues, la sèrie per pues, ficcionar certes coses, fragmentar el que volíem dir en capítols, d'una certa manera, però sí, o sigui, el que té la sèrie és que parteix d'una veritat i que d'aquí uns anys, quan mirem enrere, serà com un document documental quasi de la nostra vida, molt fort per mirar, perquè serà com, vale, érem així.
L'han vist a casa teva, per exemple?
Els hi he preguntat avui perquè no m'havien dit res, perquè és que es va estrenar i jo havia sentit silenci. Avui el meu pare m'ha dit que l'ha vist, però encara no m'ha donat review, i la meva mare diu que encara no s'atreveix a mirar-la. No sé si s'atrevirà o no. Bueno, perquè jo també els he preparat bastant de que és una sèrie forta, aleshores sí, ma mare s'ho està pensant.
Com es prepara uns pares per una sèrie on, per exemple, se't veu absolutament nua, o que parleu de les drogues, d'ansietat, de relacions sexuals obertament? Com es prepara uns pares per dir, atenció, que el que veureu, que el que podeu veure vosaltres i pot veure tanta altra gent, va per aquí? Què se'ls hi diu?
Clar, jo els hi dic, bueno, els hi he dit, bueno, si habéis visto el tráiler, ya veréis que es una cosa fuertecita, como...
Fuertecita, ¿eh? Sí. La paraula és fuertecita.
Fuertecita, es fuertecita, estaros preparados, perquè sé que potser ma mare, sobretot, és qui li escandalitzarà més, no ho sé. Ja us diré a veure què tal quan la vegi.
Què se n'ha fet del pis on està rodat la sèrie, sobretot? El pis aquest que compartíeu amb la Berta.
Doncs segueix. El que passa que jo ara ja no visc allà, perquè ja ha començat la meva aventura familiar, però aquell pis segueix, i perquè de fet ella hi vivia abans amb companys de pis, abans que jo entrés, i jo vaig entrar, després he marxat, però ara ha entrat un altre noi i aquell pis es manté, i abans de jo viure allà és com un pis molt, molt emblemàtic dels últims anys de la meva vida, com on hem fet moltes festes i on, quan era l'època de la pandèmia, doncs ens reuníem tots els amics. És com, no sé, un pis molt emblemàtic.
I ens hem d'imaginar que ara la Belén que veiem en aquesta sèrie és completament diferent perquè ha començat la seva vida familiar. Ara la Belén és una dona, entre cometes, no?, casada, amb la parella estable, doncs que està a punt de ser mare, que no hi ha drogues al seu voltant, que no hi ha festa. Com ens ho hem d'imaginar?
Clar, sí, o sigui, inevitablement la meva vida ha canviat radicalment. Tampoc és que abans fos la rave que es veu a la sèrie, no?, 24 hores al dia... I tampoc és que ara sigui una ama de casa, però sí que hi ha hagut un canvi radical, i que de fet dèiem, doncs, ja temporada 2 s'haurà de reflectir aquesta nova realitat. Però bueno, entenc que a mesura, o sigui, com quan neixi al cap d'uns mesos i tal, la meva vida s'equilibrarà una mica entre la juerga d'abans i el reposo d'ara, i intentaré que sigui un mix de les dues coses.
Trobes a faltar la juerga?
Sí, molt, 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 molt.
És el que més t'ha costat renunciar?
Sí, això i haver de parar de treballar. O sigui, jo vaig haver de parar de fer concerts com al setembre o així, quan en principi, doncs, aquesta gira acaba a finals de desembre. Uh-huh. I això també...
No acaba el 23? Sí. Pot ser que
sí,
acabi el dia del
23,
teu aniversari justament, a Saragossa, oi?
Per això projecto també, perquè moltes coses aquell dia. I és luna nova.
Ah, carai, doncs focalitzem-ho. Escolta, Belén, tinc ganes de fer un joc amb tu. A veure ja què et sembla. Jo et diré paraules, conceptes que apareixen a la sèrie, que apareixen a la teva feina, a les teves cançons, i a mi m'agradaria que tu em diguessis què signifiquen per tu, el primer que et vingui al cap, d'acord?
Vale.
Sembla bé? Vinga. Fantasia.
Confusió.
Por.
He de respondre amb una paraula?
No, no, pots allargar-te més. Sí, home, sí, sí, tant i tant i tant. No cal que sigui això, pim-pam. Jo sí que em senyeixo una paraula, però tu pots tirar més llarg, pots argumentar-ho.
Vale, doncs por és el que ens frena molts cops i el que no hem tingut amb aquesta sèrie i el que amb la Berta aconseguim amb la nostra relació, treure'ns les pors.
Droga.
És un tema, jo crec, molt complex, que per una banda està bastant demonitzat, en realitat, que per una altra banda és evident que no se'n pot fer apologia, però bueno, per mi és un concepte bastant ampli, perquè pot ser una cosa o bé que et destrossi la vida, o també pot ser un mitjà artístic, un mitjà de diversió, un mitjà d'evasió, no és o blanc o negre.
Mediocre.
bueno, tot el que em fa por ser, o sigui, com l'únic que no vull ser en aquesta vida és mediocre. És el que estic instantàniament, el que estic constantment intentant evitar.
Déu.
Déu. Per mi és una cosa que s'ha transformat, com que de petita jo he crescut en un entorn molt religiós i després he renegat molt i després, a poc a poc, tampoc és que ara consideri que sigui creient, però he anat entenent que l'espiritualitat en realitat és una cosa més complexa del que creia.
Mamada. Passar de Déu a mamada, Déu-n'hi-do, que...
Sí, això anava a dir.
Sí, sí, sí. D'un lado a otro. Crec que és una cosa que és alliberadora no practicar, de vegades. Que està molt, no?, com molt... Anava a dir normalitzada, no és que no sigui normal, però potser a vegades massa integrada. Mm-hmm. I que es dona massa per suposat.
Que és massa obligatori,
sí,
no?
Mm-hmm.
Diazepam.
Malauradament, en algunes èpoques de la vida és el pan de cada dia, quasi. Jo crec que és un medicament que estem bastant acostumats a consumir, la gent que tenim o que hem tingut ansietat, i sí, està bastant integrat.
Impostora.
És com em sento jo una mica de vegades, i suposo que molta gent, quan t'arriba l'èxit o el reconeixement, sents que no t'ho mereixes.
Moda.
Si és moda de fashion, a mi és una cosa que m'encanta. És com un mitjà d'expressió molt guai que a mi m'agrada molt. I que, de fet, l'embaràs és una de les coses que em limita, ara ja que em puc posar poques coses, i que em fa molta ràbia, perquè jo m'expreso molt a través de la moda.
Tetes.
Fantàstiques, no sé. Amb la Berta ens encanta ensenyar les tetes, la veritat.
Perdó.
El perdó és una cosa que has de saber quan demanar. S'ha de saber quan demanar perdó, però no sempre, crec que no sempre tens dret a ser perdonat.
Odi.
És una cosa natural de l'ésser humà, contra la que no podem fer res, però que intentem evitar.
L'última, i aquesta crec que necessitaré explicació. De fet, jo ho he hagut de buscar. FOMO.
FOMO és l'acrònim Fear of Missing Out, en anglès, que vol dir com l'angoixa de perdre't plans, que és el que jo ara tinc amb totes les festes i coses que no estic atenent, pues, per l'embaràs. Tinc moltíssima FOMO, mai havia tingut tanta FOMO.
Tu coneixies, no?, la paraula FOMO, Marc?
Sí, sí. Perquè precisament també m'hi he trobat, en concret en festivals de música, hi va haver una època que era com, d'acord, no arribo tot i acceptem-ho.
No, sí, jo en realitat de FOMO n'he tingut moltes vegades, el que passa que no sabia que es deia així. Si te robo el cora me denuncia. Cuando come polla no pronuncia. Quiero hacer tanta renuncia. Quiero comerte las uñas sucias. Salgo de la cola y otra punta. Digo algo feo y te lo apunta. Parece belleza pero nunca. Llega a ser belleza por tu culpa. Una altra de les cançons de Memé. Memé, hi ha algú que et digui Memé? A casa, per exemple?
Sí, sí, és el nom pel que em diuen tota la meva família.
Ningú et diu Belén?
No, a casa tothom em diu Memé, i jo a mi mateixa, com quan em parlo amb mi mateixa, de fet, també em dic Memé.
Quan parles amb tu mateixa és Memé, Belén no,
sí.
Belén no existeix. Escolta'm, tot el tema de la sèrie ve per Instagram? És a dir, tot neix d'un vídeo que pengeu després de les vacances a Instagram, i que em sembla que l'edites tu, no?, i que se us veu precisament a la Berta, a tu i a un company més... Ve d'un viatge de Peníscola?
Sí, sí, sí. Tot ve d'un viatge que vam fer i que jo em vaig emportar la meva càmera per gravar-lo. I sí, jo vaig fer un vídeo d'aquelles vacances i el vaig penjar a Instagram sense cap pretensió, simplement perquè havia quedat un vídeo molt xulo i ja està. I de sobte li va arribar el Miguel Ángel, no sé com, a través d'algú, i ens va proposar rodar un spot molt petit d'una cosa... I ens vam conèixer així rodant i va ser una tarda com molt divertida de pues d'improvisar i on al Miguel Ángel li vam cridar l'atenció i aleshores ens va escriure i ens va proposar pues de fer alguna cosa més gran i així va néixer.
Home, a veure, de fet, tu en aquell post, quan penges el vídeo, dius que te l'imaginaves que com un documental Paponer en Filmin.
Ja.
No sé, i ara, de cop i volta, allò s'ha convertit en un projecte professional, en un documental, en una sèrie que està Filmin.
Sí, sí, o sigui, és molt irònic que l'altre dia m'ho han dit també en una entrevista i jo no era conscient que havia posat això, però evidentment ho posàvem amb de broma, amb tota la patxorra, com de que vídeo més xulo podria estar en Filmin, però mai pensàvem que de veritat podríem fer algú per Filmin.
Belén, demana un desig, perquè sembla que se't compleixin.
És que la cosa és que jo no els demano i se'm compleixen. Doncs el desig és poder encaixar i integrar tot això que m'està passant amb més pau i amb més calma, i que pugui seguir sent compatible, espero, amb la maternitat, amb tots aquests projectes i aquestes coses noves.
Segur que sí, segur que sí. T'agraden els torrons?
Sí.
No portes a sobre una barra del Torró Solidari, no sé com està. Estem rebent fotografies?
Estem rebent. Estic intentant portar el recompte de a veure quin és quin. O sigui, qui ha comprat el del cremós d'ametlles i qui el de la línia d'avellana.
Sí.
I crec que de moment anem bastant en empat, però déu-n'hi-do,
Quin és el que m'agrada a mi? No sé mai el nom. Sempre. El de xocolata no, l'altre.
El de xocolata no, el cremós d'ametlles.
El cremós d'ametlles.
Sí, molta gent. I ja, també estic comptabilitzant selfies o fotos de... fotos senzillament de la barra sobre la taula i ja està, Que m'ha cridat molt l'atenció l'Eva Jove, que ens ha enviat la foto del torró, en aquest cas el praliné de Vallana, però amb les ungles a conjunt. O sigui, porta les ungles vermelles, vull dir, allò vermell corporatiu RAC1.
Si tu t'haguessis de fer ara una foto amb un torró per enviar-lo a un programa de ràdio per aconseguir aquest lot de torrons, com te la faries, Belén?
Posant tetes, com m'encanta ensenyar les tetes i ara les tinc molt grans. Així.
Doncs sisplau, que algú porti una barra de torrons i fem la fotografia i la pengem a les xarxes fora de concurs. Belén, un plaer. I que tinguis molta sort, que et vagi molt bé. Que sigui l'hora curta, no? S'ha de dir que sigui una hora curta. O que sigui com hagi de ser, i si pot ser el 23 de desembre, millor que millor. Gràcies.
Gràcies.
Ara tornem.
Islàndia, amb Maria Xinxó. Gris, el musical, per fi arriba a Barcelona més brillant que mai per convertir-se en l'esdeveniment de la temporada. Gaudeix amb les seves divertides cançons que no podràs deixar de cantar i ballar. Gran estrena 3 de desembre, Teatre Tívoli, 10 úniques setmanes. Entrades a Grup Balanà i a musicalgris.es.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Milers de famílies necessiten la teva solidaritat per poder menjar. Col·laborar amb els bancs d'aliments és tan fàcil com donar a la caixa del teu supermercat. Tria l'import que vols donar i el convertirem íntegrament en els aliments que més es necessiten. Donar a la caixa del teu supermercat no té desaprofitament. Suma't al gran recapte del 25 de novembre al 6 de desembre.
RAC 1. Del 20 de novembre al 18 de desembre...
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
El Mundial de Futbol de Qatar es juga a RAC 1. Viu la gran festa del futbol cada dia i cada nit a la ràdio. Tots els partits de la selecció espanyola amb Toni Clapés i l'equip del versió RAC1.
Toma! Toma, penya!
De dilluns a divendres, dos partits cada dia a RAC+1. Els caps de setmana, Superesports Especial Mundial amb partits en directe. Tota la informació, minut a minut, amb els enviats especials i l'anàlisi cada jornada al Tu diràs. El Mundial de Futbol es juga a RAC1 amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC1. Tots som u.
El multipremiat Retrat de Sissi, l'emperatriu rebel, pel·lícula candidata als Òscar, arriba als cinemes el 2 de desembre.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Fins al 12 de desembre, dies sense IVA, molt bojos. Conforama.
Els tecnopreus del Corte Inglés et fan el primer regal de Nadal. Fins a un 25% de descompte en portàtils HP, Asus, Lenovo, LG i Samsung. Amb facilitats i avantatges, com l'assegurança inclosa de 3 mesos. Només fins aquest diumenge tens fins a un 25% de descompte en portàtils HP, Asus, Lenovo, LG i Samsung. A la botiga web i app del Corte Inglés.
Islàndia, amb Maria Xinxó.
8:15. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents del trànsit a aquesta hora per l'operació sortida d'aquest pont de la Puríssima. Els més afortunats poden tenir fins i tot una setmana. No és el nostre cas, però...
No és el nostre cas, no.
Aviam, quina és la situació?
Mira, fins a les 7 de la tarda ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona un 26% dels vehicles previstos. Això són 122.000 dels 470.000 que preveu trànsit que abandonin la corona de Barcelona. Unes xifres que podrien fer preveure, doncs, per tant, que les properes hores o demà al matí siguin complicats a les carreteres. Ara mateix, però, la situació sembla que és relativament tranquil·la. Última hora des del RAC, Sandra Gómez.
Bona tarda, doncs. Sí, situació relativament tranquil·la en aquesta operació sortida del pont de desembre, però ara mateix sí que hi ha complicacions a la P7, a l'Hospitalet de l'Infant, en direcció a Amposta, per un accident que provoca 2,5 quilòmetres de retencions i un carril tallat. Altres vies que presenten afectacions a hores d'ara són la B30, Barberà del Vallès, en el seu enllaç amb la P7, amb 2,5 quilòmetres de cues, i la C16, Berga, en direcció Bagà, amb 1,5 quilòmetres. Pel que fa a la corona de Barcelona, les retencions principals, com és habitual, es troben a les rondes amb 3 quilòmetres de cues, a la ronda litoral en direcció Besòs i amb 5,5 quilòmetres de circulació amb congestió a la ronda de dalt, també en sentit Besòs. De moment és tot des del RAC. Bona tarda.
Gràcies, Sandra. Per cert, encara sobre mobilitat, fa uns 45 minuts aproximadament que ha quedat interrompuda la circulació a les línies de Rodalies R1 i RG1 entre Masnou i Montgat Nord per l'atropellament d'una persona, segons Renfe. Això provoca retards als trens que poden superar els 40 minuts a la resta de la línia.
Les agressions físiques al col·lectiu LGTBI ja superen les verbals.
És el que indiquen les últimes dades d'aquest any de l'Observatori contra la Homofòbia, que a més mostren com les agressions físiques al col·lectiu han augmentat un 30%. L'entitat en responsabilitza directament els discursos d'odi de l'extrema dreta. En total, l'Observatori ha detectat fins aquest novembre 225 incidències LGTBI-fòbiques. La demarcació de Barcelona és on hi ha hagut més, el 62% del total, però també augmenten significativament a Girona.
I avui, en l'apartat des divendres i el cos ho sap, Bad Gyal i Quevedo han estrenat col·laboració que es diu Real G.
La seva col·laboració arriba quan Bad Gyal acaba de resar els premis europeus d'MTV després que Quevedo s'hagi convertit en el fenomen, o en un dels fenòmens d'aquest estiu, juntament amb Rosalía. Pel tema Quédate, que tots coneixem i que va fer al costat de Bizarrap.
Eloi Vila, bona tarda.
Bona tarda.
Què, ens el cantes, el Quédate?
Quédate... Llavors és... Na, 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 i és va així, això.
Perfecte.
Sí, mira, l'he afegit a la llista de reproducció, que tinc coses molt rares. Quevedo és l'últim que ha estat afegit a la llista de reproducció.
Ah, doncs mira, ara ja
posen
saps.
Posen a casa els nanos i...
Doncs i segur que te la posaran, també, aquest tema que es diu Real G. Real G. Gràcies, Joan.
Queda una estona amb vosaltres, o?
Ah, si et pots quedar tota l'estona que vulguis.
Deia per la cançó, no?
Ah!
Oh! Si no era per nosaltres, Joan, molt
cap
maco.
Problema.
Molt maco.
Que lleig això, que lleig això. Marxa, marxa, tu i els teus virus, marxa d'aquí. Àlex Massana, bona tarda.
Bona tarda.
Ui, 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 actualitzem sí,
aquestes alçades, què? Perdoneu, crec que estem guanyant, estem fent guanyar moltes reproduccions en aquesta cançó.
Jo prefereixo que vedo que aquesta, aquesta ja la tinc esgotada. Sí, estic esgotat i estem a les portes dels vuitens de final. És a dir,
clar, quan falta això, dues setmanes, no?
Sí, sí, un parell de setmanes, ben bones encara.
Que vol,
sí, sí.
Vols fer els esports amb Quédate, de Quevedo?
Sí, me la... Però, vale, agafo el micro i començo a ballar, llavors, eh?
Ah, no, no, escolta'm, no sé, aviam si el Ferrus et pot fer el canvi i posar-te queda té per actualitzar el que està passant al Mundial de Qatar, que només queda per saber un únic classificat a hores d'ara pels vuitens de final. Mira, 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 mira.
Sortirà dels partits que comencen a les 8 del vespre, en directe a RAC+1, Brasil-Camerun, Suïssa-Sèrbia. Brasil ja la tenim classificada i virtualment serà primera de grup després de guanyar els dos primers partits. Veurem qui l'acompanya. Esperen rival Portugal i, atenció, Corea del Sud, que s'ha classificat fa una estona en un final de grup H dramàtic. L'Uruguai de Luis Suárez tenia la situació controlada, guanyava 0-2 a Ghana, i ha vist com a l'altre partit els coreans donaven la volta al marcador amb un gol de... Ara intentaré no fer-me mal. Juan Wei Chang, a minut 91, 2-1, i llavors tots a córrer. Ho ha intentat Uruguai, que necessitava un altre gol per ser els vuitens de final, però no ha acabat arribant. Les imatges són bèsties. Luis Suárez plorant desconsolat, els uruguaians protestant totes les decisions arbitrals, però al final no seran a vuitens. S'acaba una generació daurada de Suárez, Cavani, Muslera o Godín, entre altres.
I no fuimos de una, estava cantant ara, Quevedo, dic per Uruguai.
Però et pots concentrar en el que està explicant l'Ali Massana? La veritat
és que no, em sap greu, Massana, però ara
mateix... M'està costant a mi també, també.
A veure, hi ha vida més enllà del Mundial. Sí. El Barça ha emès un comunicat fa una estona per explicar que la feina de representació de futbolistes que té el fill de Joan Laporta no incompleix la normativa del club. Què
sí,
ha passat aquí?
Guillem Laporta és el director de l'empresa Top Level Futbol 77 i un dels seus socis, Raúl Verdú, és un agent que ha participat en les negociacions del fitxatge de Marcos Alonso i també en les operacions de Lenglet, Dest i Pjanic. Doncs l'àrea de compliance del Barça ha fet unes investigacions pertinents, determina que la societat està inactiva i, per tant, que no hi ha res que incompleixi les normes del club ni que entri dins del terreny de conflicte d'interessos ni autocontractació de familiars.
I acabem amb una mica d'agenda esportiva del cap de setmana.
Sí, a veure, important anar, comencen aquests vuitens de final del Mundial. Els primers en entrar en escena, Països Baixos i Estats Units, a les 4, en directe al Superesports, a les 8, Argentina-Austràlia, i diumenge a les 4, França-Polònia, a les 8, Anglaterra Senegal. Fora del Mundial, demà juguen els dos equips catalans de la Lliga F de futbol, Barça, Real Societat a les 12 al Johan Cruyff, Levante Les Planes, Real Madrid a un quart de set a l'Hospitalet, i també estarem molt atents al Superesports amb bàsquet al Manresa, Joventut del Congost.
Doncs et diria que queda té, però em sembla que tens feina, no?
Sí.
Sí. Oh, ah, sí, no sé, sí, sí, sí. No t'he vist sí. Gaire convençut, sí, no.
Si no, ja se'n buscarà.
No, estava pensant sí. Que potser després del tu diràs, queda té, sortir una mica... No. Ah,
tan merdis.
Ah, perfecte, perfecte.
Tan merdis.
Bueno, no, aviam, aquesta nit tot pot passar, tot pot passar.
Tot és possible. Tot és possible.
A veure on acabarem. Gràcies, Àlex.
Bona nit.
Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Bé, tu tens alguna petició musical pel Ferrús o ho fem
no.
Com toca? Que avui hem de parlar bastant,
anem,
no?
Anem a lo segur.
Sí, anem a lo segur. Expliquem una mica per la gent que té pont, aviam quin sí. Temps farà, perquè avui fot rasca.
Sí, avui fot rasca, eh? La Nadala tradicional diu el desembre congelat, confusa, retira, però Déu-n'hi-do... com ha començat ja de congelat aquest mes de desembre, perquè de fet avui hem començat amb glaçades a moltes zones de l'interior de Catalunya. Hi ha hagut molts sectors de l'interior del país que al migdia 10-12 graus, cap a l'Empordà, a moltes zones de l'Empordà. També arran demà, bé, que al migdia estaven a 10-11, sí que cap a la costa central, litoral sud, s'ha arribat als 14 o 15, però avui, a més, ha reaparegut un element nou, un vell amic, un clàssic d'aquestes dates, que és la boira persistent, els núvols baixos persistents en algunes zones de Ponent. Hi ha algunes poblacions com Guissona, a la Segarra, que no han passat els 4 graus cap a Lleida, 5-6 al migdia. Per tant, comença a instal·lar-se un matalàs de fred important en aquesta zona de Catalunya. Demà, de nou cap al Pla, Lleida, podem quedar-nos entorn dels 5 graus, igual que les valls pirinenques, en conjunt un dia amb temperatures molt semblants a les d'avui, i amb algunes precipitacions. A la tarda arribaran algunes nevades cap al Pirineu de les comarques de Lleida, a partir d'uns 800 metres, i també a la tarda i vespre alguns xàfecs a les comarques de Tarragona. Primer cap a l'Ebre, després també cap al Camp de Tarragona. Després, si mirem més enllà, diumenge, interessant, perquè el matí ens passarà una escombrada de pluja de precipitacions de sud a nord de Catalunya. Diumenge, durant la primera meitat del dia, regarem pràcticament tot Catalunya. Després de la tarda ja haurà marxat. No sembla que hagin de ser precipitacions encara importants. Es manté el fred intens diumenge. La cota de neu a l'oest del país serà 800 metres, 1.200 a la resta. I això és, de moment, el cap de setmana. Si mirem més enllà, doncs sembla que la setmana que ve, amb petits alts i baixos, sí que es mantindrà l'ambient fred, l'ambient hivernal. Alguns dies pugen les temperatures, però ni de bon tros tindrem temperatures disparades per aquestes dates. I quan a precipitacions, dimecres a la tarda, sembla que podem tenir alguns ruixats al centre i nord de Catalunya, i després pendents de dijous. Dijous a la tarda, per tant, per la Puríssima, a la tarda de dijous que ve, sí, que podem tenir precipitacions abundants en alguns casos, que fins i tot sembla que podrien ser de cara a divendres. En tot cas, això s'haurà d'anar veient perquè encara queden bastants dies. El cap de setmana següent ja sembla que més tranquil, però amb més fred.
Tindrem temps per parlar-ne, en tot cas, que la gent agafi el paraigües, vagin on vagin, que agafin el paraigües. Reykjavik,
per si cas, dijous
divendres, sobretot, d'acord. Reykjavik, no portes, no? O què portes avui?
Mira, no, avui farem, mira, hem sentit que Uruguai, tot i guanyar a Ghana, ha quedat... No us porto Uruguai, sinó que us porto Ghana. Ens anem al Golf de Guinea, la capital de Ghana, ens en tornem a l'Àfrica, com fa uns dies que vam estar al Senegal, a Accra, capital de Ghana, una mínima de 26 graus, nit tòrrida, i una màxima de 30.
Mira, l'estem perdent, però ja ens ha quedat clar.
L'abans ha quedat claríssim.
Sí, 26-30 a Ghana.
La connexió sí que ha estat tòrrida.
Gràcies, Abel. Bon cap de setmana.
Vinga, que vagi bé. Dilluns estic per aquí.
Torrons Vicenç, el Torró t'ofereix aquesta secció.
Torrons Vicenç, que t'ofereix aquesta secció, que és el l'hem tornat a veure, amb aquesta secció que cada setmana, cada divendres, l'Eloi ens fa revisar algun dels programes mítics de TV3, i deixa'm dir que tenim en marxa un sorteig, Marc?
Un sorteig, un lot de torrons Vicenç, de 4 torrons, i van arribant, I la gent està fent més cas amb això de posar-se ells a la foto. La Mari Carmen ens diu, els consumim des que es van fer.
Sí, que bé, que hem demanat inicis, a la gent, recordem.
Demanat a la gent, sí, que ens envieu fotografies amb els torrons solidaris, els torrons de RAC1. Això també, el Pedro Asensio m'ha agradat molt perquè fa com una mena, com un, el que es diu allò, un bodegón, no sé com es diu en català, però...
Un bodegó.
Un bodegó, es diu, doncs mira, amb l'oli, amb unes llesques de pa aquí ben posades, i el torró, en aquest cas el de praliner, posat també a la taula, i la Pilar Guas, que sí que t'ha fet cas, en dos torrons, allò, sortella, és
magnífica.
un selfie canònic, diguéssim.
Ningú amb tetes?
Ningú amb tetes, de moment no ens consta, no? Escolta, ja sabeu que aquí...
Que és el que ha demanat la Belén Barenys.
La Meme, i llavors, endavant, i deixa'm dir també, la Maria Petit ens ha enviat, des de Madrid,
Des de Madrid.
Des de la botiga de Torrons Vicenç a Madrid, que això trobo que té com un punt afegit.
Té un plus. Comptarà doble.
Sí.
Recordeu que podeu seguir enviant les vostres fotografies amb les barres dels torrons solidaris de RAC1 i de Torrons Vicenç que tingueu per casa o que aneu a comprar, @islandiaracu o islandia@racu.net, i entre totes les fotografies que rebem sortejarem un lot de 4 barres de Torrons Vicenç. Eloi!
Què?
Què? Som-hi? Què ens has portat?
Home, sí. Mira, us he portat un programàs. O sigui, avui hem tornat a veure un programàs que va marcar les tardes de TV3. Identifiqueu aquesta
la columna. Trobo, perdoneu, que hi ha molt de saxo a les sintonies de TV3. O sigui, el saxofonista devia estar ja nòmina, perquè recordo, és igual, vull dir, és un programa de tardes, però les 1001 em sembla que també hi havia saxo, no recordo quin programa era, el Persones Humanes, hi havia saxo.
Estació d'enllaç també.
I una careta aquesta també, que té aquest ritme pausat, tranquil, i en canvi el programa jo trobo que tenia molt ritme, la columna.
Jo l'he cabalat.
Que tenia molt ritme, passaven moltes coses.
No, és que no feia ni 10 minuts, els 10 primers minuts,
potser toquen com 20 temes.
Sí, sí,
20 temes diferents.
I els dieu, potser són 20.
I dius, ostres, però és que un moment... Vull dir,
molts temes molt interessants, donant-li la volta, no? Barrejant el contingut amb entreteniment, amb molts col·laboradors, molta gent, molt coral, no? Molta gent de l'equip participant. I trobo que passen moltes coses. Tenia un ritme molt, molt potent.
M'ha recordat els programes de l'Arús. Vull dir, el que ara tenim allò l'Arusitis i tot, sí, que són molts col·laboradors, molts temes, anem d'una a l'altra. Dic, és bastant aquest ritme.
I esteu d'acord que se mateix ara aguanta perfectament?
Totalment.
Sí, perquè té aquest ritme que és molt actual.
Sí, el mateix format.
No ha passat el temps per la columna, diguéssim, pel format. Jo crec que no, que s'aguantaria perfectament a... avui en dia.
Doncs que el tornin a reposar, la columna.
Tal qual, eh?
Va, anem a les dades del programa. Dia i hora d'emissió.
Cada tarda de dilluns a divendres, allà a les 4, un quart de 5, quan acabava el cor de la ciutat.
Durada.
2 hores.
Número total de capítols.
771, entre el 20 d'octubre de l'any 2000 i el 9 de juliol del 2004.
Presentadora.
Julia Otero.
Capítol que hem tornat a veure.
El programa número 125, que es va emetre el divendres 20 d'abril de l'any 2001.
Ja tenim una mosca catalana amb denominació d'origen. Concretament, al barri de Can Liro, de Sant Pere de Vilamajor, a Barcelona, un científic que treballa a la Conselleria de Medi Ambient ha descobert una mosca minúscula, petitíssima, que no encaixa en cap de les espècies conegudes fins ara. El descobriment va ser fruit d'observar durant 4 anys, Déu-n'hi-do, es diu aviat, 4 anys, una comunitat de papallones. Molts dels ous que posaven les papallones no arribaven a bon port. El biòleg va trobar...
Tot això era l'inici, eh?
I abans de la careta.
Sí, sí.
Allà és on vivien aquestes minúscules mosques paràsites. És a dir, la nova mosca catalana viu de tocar els ous a les papallones. Serà un senyal? Bona tarda, comença la columna.
Ja. O sigui, a partir d'un tema, d'una informació del dia, en aquest cas aquesta descoberta, no? I amb la voluntat de fer un editorial, doncs la Júlia arrencava el programa així, després la careta.
Tenia un punt de monòleg de late night, no?
Sí.
Aquest inici, a veure, molt
però,
més curt.
Però amb aquesta voluntat, donar la volta, dir alguna cosa,
sí, sí, sí,
no?
De...
De portar molt, que és el que feia sempre la Júlia, no? I així començava el programa, després venia la careta, i llavors un sumari... Un sumari que acabava sempre d'una manera molt característica.
Quin és el secret més ben guardat de Bob Dylan? La resposta només la sap el Ben i la Tània.
Aquests són els temes del dia.
Tant ens fa si la moreneta és negra o blanca. Al gabinet parlarem de notícies més importants.
Diuen que ha rehabilitat la literatura de dones a Espanya. Lucía Echevarría visita la columna.
Convidada.
Jordi Pujol, Pasqual Maragall, han de canviar la imatge? A la secció del Parlament modificarem el look dels polítics.
Tot això ens ajudarà a aixecar-la. La columna, un plaer.
No, així sempre, tot això ens ajudarà a aixecar-la, la columna...
Ai, jo recordava, entre tots sí. L'aixecarem, la columna, però...
Pot ser que en algun període canviessin aquest final, però que tenia aquest final característic sempre el sumari, no?
Jo en aquesta frase li veig un punt, diguem, picantó.
No em diguis.
Sigui... No, ai. Però que està durant tot el programa, que dic... Clar, és un programa de tardes. Tornem a això del saxo... Però té un punt, no ho sé, amb les bromes, els comentaris... Hi ha un moment, de fet, que la Júlia Otero fins i tot... li toca el braç a un dels nois que venen d'un grup. Bueno, ara hi anirem, però trobo que és bastant transversal, eh?
Sí, després engegaven amb la taula de redacció. De fet, hi havia forces taules, no? Una taula en la qual, doncs, parlaven de diferents temes, però sempre molt ordenat i amb una voluntat molt clara i una intenció molt clara, no? Hi havia la taula de redacció per engegar, després hi havia una altra taula en què parlaven de temes polítics, en deien el Parlament, i llavors el gabinet, no? Que tractaven també altres temes del dia. Jo crec que parlava d'aquesta coralitat, però... clar, per exemple, a la taula de redacció hi havia la Tània Sarris, el Xavi Bat i el Pitu Abril, recordeu? El Pitu
sí,
Abril,
i tant.
No? I una gran virtut del programa, jo crec que és que a partir dels temes, no, com li donaven la volta, com els venien en definitiva, com els aterraven, no? I aquí en tinc un exemple. Per exemple, hi havia un tema al dia que era que els diputats del Parlament de Catalunya havien passat de tenir 9 segons a 12 segons per votar. No? I això ho venien així, el Pitu Abril.
Jo aquí porto 4 coses que es poden fer en 12 segons i no mires d'aquesta manera.
Depèn de la precocitat.
Que te conozco, bacalao.
Jo tinc molt precoç, que segons com va molt
no,
ràpid.
Cap de les 4 coses és aquesta. Mira, en 12 segons es pot fer. Doncs un porter pot treure 2 vegades perquè té 6 segons per treure la pilota. Es poden menjar els 12 grans de grem de les campanades. Es poden fer els 100 metres llisos i es pot fer la careta del programa a la columna. No.
Molt bé, 11, te n'has sobrat un.
I jo he dit tot això amb 11 segons.
No t'has imaginat.
molt optimista. El pitu, amb 12 segons, els 100 metres llisos, es pot fer, depèn.
Algú els pot fer.
Té una altra manera de vendre els tests, per exemple, el Xavi Abad, que van a veure, van entrevistar Stephen Seagal.
El Stephen Seagal el vam entrevistar durant 5 minuts, veurem un resum d'un minutet.
És més, aquest cronòmetre que s'emporta el Xavi Abad per entrevistar estrelles de Hollywood, que ho venen per aquí i diuen... 5 minutes, please.
Des d'ara mateix, i t'aviso quan et quedi temps per una pregunta. I el vam enganxar allò amb una cosa una mica així és divertida, perquè, clar, es poden fer entrevistes menjant xiclet?
Home, si ets molt hàbil i ho dissimules...
Es poden fer entrevistes menjant un caramelo?
Això ja no, perquè la saliva tot plegat, al final pots acabar escopint el de davant, no.
Doncs l'Steven Seagal ho tenia molt clar i se'l va treure, gràcies, Steven, abans de l'entrevista que li vaig fer.
Jo t'he dit que he fet presentacions... i programes amb xiclet.
Ah, mira.
Imagina't.
Maria.
Poc professional.
Uns minuts,
no ho has notat?
No, la veritat és que no. Però tu et sents còmode fent?
No, ho faig quan tinc mal de coll o alguna cosa i que tinc que respira, llavors el xiclet em suavitza una mica tot això i em fa sentir més segura.
Mentre no facis esport amb el xiclet, que això
també
es veu...
Ah, sí?
És que es veu molt a esports nord-americans. O sigui, als Estats Units és una mania de la gent, sí. No sé, menjant xiclet, fent esport...
També. Tot.
No ho entenc.
Xiclet, he fet moltes coses. Va,
escolta, una altra cosa, la columna. Tenia molta presència al públic, tenia la seva presència al públic, participava, i hi havia una persona que era entre el públic, era el becari.
El becari,
home. No recordeu, el becari de la columna, que era Òscar Rodríguez, que des d'allà també interaccionava amb el públic i també venia als temes que després es tractarien.
Avui parlarem a la secció de gabinet sobre els temes del vaixell carregat de nens esclaus, dels acomiadaments de grans magatzems i de la violència domèstica. Si volen participar a tot això, també ens podeu enviar una adreça electrònica a lacolumna@tvcatalunya.com.
Ja ho veieu, temes potents, eh?
Temes
que tractarien després en una altra taula, en aquest cas la taula de gabinet.
tvcatalunya.com, que sí, també m'ha cridat l'atenció, no tv3.cat, que encara es veu que no era l'adreça, tvcatalunya.com.
I llavors, aquests temes potents combinats amb entreteniment, per exemple, actuacions, no? Aquell dia...
Hi havia molta música.
No us ha sorprès el grup del dia?
M'ha sorprès bastant el grup del dia, he de dir que... No el recordava de res.
Els Gypsy Teens?
Jo crec que...
Només el nom.
No els hi devia anar massa bé la carrera.
Bueno, sonaven així.
Ara ja aniria Quevedo.
No sé, seria l'equivalent.
No sé què s'han fet dels Gypsy Teens. Evidentment, em sembla que no han tingut gaire, o van tenir gaire recorregut.
Jo ho he mirat, 2003 ja es va acabar aquest experiment, perquè era això, era un experiment, no? Un grup d'aquests prefabricats que els presenten així.
Que es presenten així, exacte.
Això m'ha sorprès molt.
Ho trobo molt honest.
Molt a favor.
Un grup prefabricat, la Júlia ho explica, un grup prefabricat, un grup que passen un càsting, els hi preparen les coses i surten a actuar. I després van a taula, els fan una entrevista... I després feien allò, això que deia de donar la volta, que és, bueno, hem fet un càsting entre els companys del programa i han sortit també uns grups, i llavors el Pitu Abril i el Xavi Abad feien Duro Dinámico, i la Lourdes Lancho i el Roger de Gràcia cantaven això. Amigo Félix, cuando llegues a... Enrique i Anna.
Sí. Es prestaven, clar, tots els col·laboradors es prestaven al show. Sí. Era una de les gràcies, d'aquest magazín.
De la personalitat del programa, no?
Impacte important, Roger de Gràcia. Perquè porta tot el pentinat, bueno, això de, com de l'Enrique, diguéssim, allò repentinadíssim, cabell allò com llarg.
Sí, cada dia hi havia una entrevista, també, i l'entrevista d'aquest dia...
Digues.
Lucía Echevarría.
Lucía Echevarría, a mi m'ha sorprès molt perquè l'entrevista la feia en un divan i ella està pràcticament tota l'estona estirada al divan. I no recordo si això era sempre així.
És durant una època va ser així, després va canviar, però durant una època hi havia una chaise longue.
Exacte.
Una chaise longue, perquè estiguessin tranquils, no? Perquè se sentissin
còmodes.
Semblava
com molt de psicòleg.
Eren entrevistes llargues, entrevistes de 25 minuts, que ara costa trobar-ho en un magazín. Jo tinc la sensació que són molt més curtes les entrevistes d'ara. Serien entrevistes d'uns 25 minuts, ben bons. I llavors l'entrevista sempre al final acabava així.
Tenim una guitza preparada amb l'Òscar Callau, però és que no tenim temps de fer-ho. No? Sí, sí. Vine, Òscar, vine. Una museta, va. Això, va.
Bueno, mira, Lucía, estoy muy contenta de haberte visto tan...
Me habían predispuesto a mujer dura, mujer, y yo te traigo unos lirios. Para aquella de con flores a Lucía.
Son ideales.
¿Sí? Quina alegria em dones, eh?
Que la Guitza, que és allò, aquell clàssic, no?, que entrava en aquest cas l'Òscar Callau, sí, però feien moltes Guitzes el Roger de Gràcia i la Tània Sàrries.
Però la Guitza no era una mica de fer la punyeta, diguem, sí, al convidat. Exacte. Aquí, però, li fa més aviat un massatge.
No tenien temps, la Júlia, no, si no tenim temps avui de la Guitza, i diu, bueno, porto unes flors perquè em pensava que em trobaria aquí una dona molt dura.
Sí, però li acaba regalant de tot. Li regala les flors, li regala uns lacacitos, li regala de tot, uns guants, i se l'acaben dient, fins i tot, aviam si allà neix una història d'amor, perquè la Lucía ho explica, que havia deixat amb la parella, i allò, dic, ui, carai, carai. Tot això, sí, aviam què passarà.
Però la Guitza era també un d'aquests dels moments del programa que feien això, fer les preguntes que no podia fer la Júlia, les feia un reactor normalment amb molt d'humor. I una altra cara, la Mari Carmen Juan, no sé si us en recordeu, plantejava el tema del dia, a la pregunta del dia, perdó, llavors al final del programa la resolien. No? Sí. I el dia 20 d'abril del 2008 van preguntar això, sí, la supressió de la selectivitat beneficiaria o no els alumnes a la universitat.
Però la CL no s'ha suprimit, no?
No s'ha suprimit.
De fet, perdoneu, avui ha sortit que la nova selectivitat, un canvi de format, l'anèssim canvi de format, serà a partir de 2028. Vull dir que encara estem igual que amb la pregunta del dia de l'any 2001.
I la resposta de la gent va ser aquesta.
Els resultats són aquests. No beneficiarà els alumnes. És l'opinió del 82% de la gent que ens ha trucat. I sí que beneficiarà els estudiants que volen accedir a la universitat. La supressió de la selectivitat només al 18%.
M'ha agradat molt la infografia que fan servir per veure els resultats,
que,
no? Que són
clar,
dues columnes.
Conseqüents amb el nom del programa.
Que, vull dir, com la columna mateixa, i allà està tot omplert, diguem, en funció dels colors i de les xifres que surten i les respostes dels espectadors.
I una altra cosa, no sé si us ha sorprès, una col·laboradora que acompanyava
a
l'Anna Balletbó, sí, i que era aquesta dona.
Perquè estem parlant de l'explotació infantil i del dúmping social, que està directament vinculat a les grans qüestions econòmiques i els models econòmics que s'estan imparant.
Pilar Rahola.
Perdoneu, Pilar Rahola, pèl roja.
Sí.
Perquè, clar,
a mi també m'ha impactat.
Jo no recordava aquesta etapa de Pilar Rahola, però hi ha un vermell racó, es podria dir. No, de veritat, una imatge que dic, ostres, és veritat, és la Pilar Rahola, però sempre l'he vist rossa, vaja.
I això és el resum de la columna que hem vist, que també he observat que hi havia un DJ, el Joan Quintanilla.
Que jo vaig pensar, dic, mira, són els precursors, perquè ara, per exemple, a Planta Baixa hi ha molts programes que hi ha DJs, i en aquell moment allò devia ser una gran novetat.
És que, de fet, tot el programa tinc la sensació que sona com un programa de ràdio, perquè és superprotagonista. Les cançons, els gags musicals, no? I crida molt l'atenció. Si tanques els ulls, pots seguir perfectament la columna.
Eloi, tu has parlat amb dos col·laboradors.
Sí, amb el Roger de Gràcia i amb el Xavi Abad.
Doncs els escoltem. He de fer una petita pausa i després els escoltem.
RAC 1.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Hablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
Encara no tens el teu Marcelinus?
Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
Marcelinus, jerseis amb nom propi.
T'he de dir una cosa.
Què passa?
He llegit que no hi haurà segona temporada de la nostra sèrie preferida.
Com? No!
A Rotsat no podem evitar que cancel·lin les teves sèries preferides, però sí que t'estalviïs un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotsat.com. Amb Rotsat, problemes els justos.
A Airbnb estem compromesos amb Barcelona. I treballem perquè la convivència sigui harmònica i el turisme respectuós i sostenible. Per això, apliquem mesures com eliminar els anuncis il·legals o prohibir la celebració de festes als allotjaments. Si és bo per la gent de Barcelona, és bo per Barcelona. Airbnb. Del 5 de desembre al 6 de gener, visita el Port Vell i gaudeix del Nadal al port.
El Moll de la Fusta s'omplirà de llum, música i color per mar i terra.
El dilluns 5 de desembre a les 7 de la tarda, vine a l'encesa de llum del Nadal al Moll de la Fusta i gaudeix de l'actuació de l'Edu Esteve d'Eufòria.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Hablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre? A Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Vine al Saló Ocasión. Renova el teu cotxe i emporta-te'l de manera immediata. Tria amb totes les garanties entre més de 2.000 models. Tots amb etiquetes C, Eco i Zero. Del 26 de novembre al 4 de desembre a Fira de Barcelona.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
El Nadal ja ha arribat a la Pedrera.
Vine i descobreix la decoració de Nadal, el tió de la Pedrera i les noves activitats que hem preparat per a tota la família.
Coneixeràs el geni Gaudí mentre gaudeixes de l'època més màgica de l'any.
I recorda, els residents a Catalunya poden venir a meitat de preu.
Descobreix-ho a lapedrera.com.
A Servei Estació obrim diumenge 4 de desembre de 10 del matí a 8 de la tarda. Anticipa les teves compres i evita les presses d'última hora. Tenim tot el que imagines pel Nadal. I per compres superiors a 30 euros, val de descompte del 10% de l'import a gastar la propera compra. Servei Estació, la botiga de les solucions.
RAC 1. Tots som 1. Islàndia, amb Maria Xinxó.
Les 8 i 1 minut i estem analitzant, l'hem tornat a veure, la columna, i ens havies promès que havies parlat amb el Roger de Gràcia i amb el Xavi Abad, que eren dos dels col·laboradors, diguem, o dos dels redactors
de l'equip.
De l'equip de la columna, que tenien molt pes.
I a més, clar, he volgut saber quina clau... quina clau creuen que és la principal de l'èxit de la columna? Hi ha unes xifres d'audiència bastant espectaculars, eh? O sigui, estan parlant de 25, 26, 27, 28% d'audiència, que és molt, molt, no? Per tant, els dos coincideixen en una cosa, la Júlia, i això és el que em diu el Roger.
El secret de la columna era una mica això, que estava la Júlia s'atrevia a combinar aquests dos mons, el món del rigor i la política i l'actualitat que representaven ella i el seu equip, i tota la resta de gent espatlladets que van anar fitxant, i gent jove que estava una mica trastocats i que buscava aquest punt d'embogiment, no? Programa coral i de programa una mica embogit, perquè en aquella època els magazins encara tenien, els programes d'humor ja tenien les seves històries embogides, però els magazins encara vivien de l'herència dels programes seriosos i no tenien aquest punt de locureta. Amb la columna van ser 5 anys gloriosos, bestials, i de crear una televisió nova, no? De crear aquest món d'abans i el món de després, que s'ha vist clarament, la columna representa aquest punt d'encaix, no? I jo crec que d'aquí el seu èxit.
Sí, el Xavi Abad pensa el mateix, eh? La Júlia, la força de la Júlia, el combinar, no? Aquest rigor amb l'entreteniment. I m'ha explicat una cosa també de la importància del fet de que la Júlia portés el programa que provocava això.
Amb la Júlia tenies la possibilitat de trobar-te al plató gent com Rocío Jurado, la Sara Montiel, Rocío Dúrcal, gent del món de l'espectacle de molt nivell, i també de la política i també del món de l'esport, però clar, en un moment donat entrar de bracet amb la Sara Montiel, que jo hi vaig entrar amb ella, i dius, ostres, però si aquesta dona és qui ha sigut i I jo crec que hi havia una mica aquest component de que la Júlia portava aquestes personalitats que la coneixien d'haver treballat amb altres mitjans i que la coneixien doncs, per tota la seva trajectòria i venien a TV3 possiblement perquè hi havia la Júlia i també eren personatges i persones que els agradava que la Júlia els entrevistés perquè crec que era un repte veure com se n'en sortiria d'una entrevista amb la Júlia. La Júlia no era una persona que fes entrevistes de promoció, feia la promoció que calgués perquè per alguna cosa doncs, potser passaven en aquell moment pel plató, però sempre hi havia altres aspectes de la seva, doncs, de la carrera d'aquella persona o de l'actualitat que estava envoltada aquella entrevista, del que estava passant aquells dies que sortien en aquesta entrevista, no?
Totalment d'acord.
Sí, els entrevistats. I atenció, els col·laboradors.
Pablo Motos va ser col·laborador del programa. En el seu moment, Pau Loschi havia sigut també col·laborador del programa. Maruja Torres. Maruja Torres feia la secció de cinema. I jo era el redactor de la Maruja Torres. És a dir, que jo trucava a la Maruja. Maruja, què et sembla que fem aquesta setmana, no sé què i tal? I dius, Maruja Torres, cuidado. I bueno, em va donar una lliçons cada dia, me'n donava. Imagineu-vos, van caure les Torres Bessones i just al cap de poc venia Woody Allen a presentar una pel·lícula. La senyora Maruja Torres em va explicar que es va estar veient totes les pel·lícules de Woody Allen on sortien les Torres Bessones, per aquella enroda de premsa que feia ell a l'Hotel Arts.
Que sí.
I per fer la secció després a la columna i explicar-ho. No? He trobat Pablo Motos a la columna.
Pablo Motos a la columna.
He trobat Pablo Motos a la columna. Sí.
Bona tarda, què tal, Júlia? Gràcies, moltes gràcies.
En català?
Fins aquí.
Ah.
Sabéis, yo todos los días leo el periódico porque hay que estar bien informado, pero si tengo mucha prisa, lo que hago es leer solo los anuncios de contactos. ¿Por qué? Porque en los anuncios de contactos se resume el periódico entero. Sección internacional, griego, turco, francés, ¿no? Pues ahí está.
Ja li anava aquest humor,
va fer un monòleg, no?, sobre els anuncis de contactes als diaris, no?, i feia,
sí,
feia
això dret humor
des del públic, sí, uh-huh. Feia una secció...
Que Pablo Motos és valencià, o sigui, és de Requena.
Ah, carai, doncs llavors sí, ja hauria pogut seguir.
No hi va estar gaire, però grans col·laboradors també, eh? Òscar Nebreda, Pepe Rubianes, Carles Canut, Judit Mascó, Toni Soler, Fabià Estapé, etcètera. El Xavi m'explicava que per ell la columna va ser un punt d'inflexió, ell ja era TV3 i es va acabar incorporant a l'equip, però el Roger de Gràcia, dic, com hi vas anar parat, la columna?
A veure.
La columna em porta moltíssims records, per començar perquè és la primera feina potent de periodisme que faig. Vaig començar aquí, a RAC1, el maig, quan s'encetava i es començava l'emissora, i al cap de res, de dos mesos, tres, em van cridar per anar a la columna. I tot va anar molt ràpid, jo tenia 25 anys i ràpidament vaig dir que sí, evidentment vaig anar a una entrevista amb la Júlia Otero, la gran Júlia Otero, un referent per tots nosaltres en aquella època, i de sobte em van cridar i em van dir, vols provar d'anar a aquest programa? I dic sí, i vaig anar a l'entrevista amb xancletes.
Ostres.
Un error, com qualsevol altre, però també una marca de la casa que em feia donar-me la imatge d'una mica d'espatllat de la vida, i això en aquell moment la Júlia ho estava buscant, suposo.
És un exagerat, espatllat de la vida, no? Però és aquesta soltura que té el Roger, que clar, feia moltes coses, que feia molt la guitza, que es disfressava, no? I que també amb aquest component d'actor que té ell, i amb aquest aspecte té una anècdota boníssima.
El primer dia que recordo perfectament que em vaig proposar a mi mateix per fer alguna cosa més enllà de l'actualitat i fer una mica el burro és que es feia un càsting a Barcelona per una òpera, l'òpera Carmen, es feia un càsting de torero. I jo vaig dir que jo volia anar al càsting de torero i gravar com em presentava. Vam fer tot el periplé, em vaig afaitar, em vaig vestir de torero, vaig anar de torero pel carrer i vaig anar fins al càsting. I el vaig passar, i em van agafar.
Que fort! Ja me l'imagino.
Sí, però no es va acabar fent.
Ah, no?
M'ha explicat que no es va acabar fent i el va salvar, si no ja es veia allà fent de torero entremig dels cantants d'una òpera, no? I acabo amb una veu que molt familiar per tots. Molt familiar per tots, a veure si el coneixeu.
Però no. És impossible que la Ruth tingui un moment de debilitat i digui, tinc arruïnat l'home, vaig ajudar-lo. Això és impossible.
Ella no es considera culpable de res. A veure.
Tornem-hi.
Però no. És impossible que la Ruth tingui un moment de debilitat
és i digui... És l'Albert Tom. L'Albert Tom va col·laborar-hi?
L'Albert Tom va col·laborar a la columna durant un temps, anava i feia tertúlia amb la Guillermina Mota i el Salvador Giné del Cor de la Ciutat, de la sèrie que anava abans de la columna, sí, sí, i tant. Sí, llavors l'Albert jo diria que estava fent L'Hora del Pati,
sí,
aquí a RAC1.
De 2000 a 2004, no? Que és aquesta
època. I després li va agafar el relleu.
I després va
perquè
agafar
el club. Anava al club.
El 2004, que es va acabar la
columna. I anava agafant mides, no?, de l'estudi.
Sí,
boníssim,
sí.
Això, boníssim.
Eloi, fantàstic, aquest l'hem tornat a veure avui, la columna. Escolta'm, abans que marxis, m'hauries de dir un número
sí.
De l'1 al 95.
El 5.
El 5. Això serà per a qui s'emporta el lot de Torrons Vicenç, Marc.
Doncs mira, el 5, el guanyador aquest, l'oient que s'emporta el lot de Torrons Vicenç, és el Carles Bové, que ens envia la foto amb el torró, amb una barba èpica, i des de Manresa. Mira, començava la setmana a Manresa i pràcticament l'acabem a Manresa.
Doncs per ell, el lot de torrons. Eloi, fins la setmana.
Que vagi bé.
Adéu.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Islàndia, amb Maria Xinxó.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Cirque du Soleil explora el patinatge per portar-te a un territori nou, màgic i sorprenent. Descobreix el món de Cristal, la primera experiència sobre gel de Cirque du Soleil. Cristal, del 12 al 22 de gener al Palau Sant Jordi de Barcelona. Entrades a la venda a LiveNation.es, Ticketmaster i El Corte Inglés. Cristal.
Del 3 a l'11 de desembre, Fira de l'Avet d'Espinelves, la festa de l'arbre de Nadal.
Compra l'arbre que més t'agradi. Passejant, trobaràs parades d'artesans, torrons, formatges, embotits.
I podràs gaudir d'activitats i espectacles musicals.
Del 3 a l'11 de desembre, torna la Fira de l'Avet d'Espinelves, la festa de l'arbre de Nadal.
Artés, el 4 de desembre...
Viu el Sarau.
39è Sarau Artesenc, amb concurs de colles sardanistes, doble audició de sardanes i concert i ball de gala amb les cobles orquestres La Principal del Llobregat, La Principal de la Bisbal i Meravella.
El 4 de desembre, fes Sarau a Artés.
Més info a sarauartesenc.cat.
De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
¿Tú també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mapfre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mapfre o a mapfre.es.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. Vine a la teva botiga Abacus del 5 a l'11 de desembre i podràs guanyar una targeta regal de 300 euros per la compra de joguines. Viu la màgia del Nadal amb activitats per a tota la família. Més informació a la nostra web. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
És nit de pau i tranquil·litat quan protegeixes casa teva, perquè amb l'alarma de Movistar t'assegura que cas d'incident t'avisen abans de 29 segons i també truquen per tu a la policia si cal. Celebra el Nadal amb una alarma per 34,90 euros al mes durant tot un any. Contracta-la fins al 31 de desembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Islàndia, amb Maria Xinxó.
I acabem el programa d'avui amb el Qui és qui a RAC1, aquesta secció que cada setmana ens porta la islandesa Mireia Ardèvol i que ens fa descobrir treballadors de la ràdio dels quals no en sabem pràcticament res més enllà de la veu que tenen o de la feina que fan. Atenció avui perquè la Mireia ha anat a buscar una persona que és molt important per Islàndia. De fet, jo diria que sense ella aquest programa no sortiria, no es podria emetre. I estigueu atents perquè explica coses que jo encara estic processant. Comença el Qui és qui a RAC1.
Hola, Islàndia, sóc el Joan Ferrús, tinc 43 anys, sóc de Barcelona, porto 12 anys treballant a RAC1 i ara estic treballant a Islàndia.
Qui és qui a RAC1?
Amb qui vius, Ferrús?
A casa som 5, la meva dona i els meus 3 fills, i el fill gran, doncs, quan està amb la seva mare, doncs som un menys.
Si un dia no sabem on ets, on et trobarem?
Fa anys t'hauria dit que a Grècia, perquè tenia molta tirada cap a aquell país, vaig anar-hi de viatge i sempre deia quan em retiri, quan em toqui la loteria, me n'aniré allà a viure, però ara fa temps que aquesta falera se m'ha anat. El més fàcil que em trobeu si em perdo és o en un cinema o comprar-me samarretes de superherois.
Digues una cosa que faci el Joan que els oients no es creurien.
Tinc una que és força pública, perquè tinc un perfil d'Instagram dedicat a això, que és que m'agrada molt fer manualitats i disfresses, tot i que el meu compte, @papamanualitats, el tinc força oblidat, doncs aquest seria el més públic. I un altre que molt poca gent sap és que m'agrada escriure literatura eròtica.
Com?
Doncs això, doncs tinc aquesta afició. No és gens professional, és a dir, no m'hi dedico, però mira, em fa gràcia escriure, deixar-me anar per aquests mons.
Què et treu de polleguera?
Massa coses. Però mira, fa pocs anys que sóc conductor i em treu molt de polleguera la gent que va empenyent quan vas a la carretera. Sóc molt estricte amb els límits de velocitat, és a dir, normalment no m'excedeixo ni un quilòmetre, fins i tot estic potser massa pendent de la velocitat, i que hi hagi algú darrere i viatgi jo empenyent i fent llums, això em treu molt de polleguera i m'agradaria fer alguna vegada un Fast and Furious, però mira, m'he de tallar.
Quina part del teu cos t'agrada especialment?
Les cames, són la part que més m'ha agradat. Hi ha coses que amb els anys es perden els cabells, es perd el cul, una cosa que mira, jo de jove estava molt orgullós del meu cul perquè hi havia amigues de la meva germana que li deien digue-li a tu germà que no es posi pantalons amples i em feia gràcia, però això es va perdent. I una cosa, una part del meu cos que no m'agradava gens i que ara l'accepto molt bé són els peus. He après a anar-me estimant.
Una nit sense dormir?
Qualsevol nit dels Oscars, si em toca treballar, bé, em toca treballar. No, no és que em toqui, perquè sempre és una cosa que m'acostumo a oferir, no? Però, si no, dies que alguna sèrie que segueixi fa el capítol d'estrena de l'últim capítol. Recordo l'últim de Lost, decepció total, com gairebé tothom. I no fa tant, doncs, l'últim de Joc de Trons, que jo vaig estar aguantant despert, perquè l'estrenaven a 3:45 de la matinada, i vaig estar aguantant i mira, el vaig poder veure. Si no volia que ningú a les 8 del matí em digués res que em pogués rebentar al final.
Quin és el millor dia de la teva vida?
Ara, qualsevol persona que tingui 3 fills com jo dirà, el dia que van néixer els seus fills és un dia preciós i els 3 dies van ser molt diferents. Amb el primer no vaig poder entrar a quiròfan, amb el segon sí, però van trigar molt que el pogués tenir en braços, i amb el tercer, doncs, de seguida me vaig poder posar en contacte amb la pell. Però el dia, no sé, crec que el dia més especial va ser el juliol del 2017, que va ser un dia que estava arribant a la ràdio i estava escoltant el butlletí que parlaven de la llei de reparació jurídica dels represaliats del franquisme o de les víctimes del franquisme, no? I que en aquesta llei, doncs, s'anul·laven moltes sentències de tribunals militars. De seguida vaig anar a consultar si sortia algun dels meus parents, sabia que un dels meus avis havia estat en un camp, sí que hi sortia, i de seguida em vaig posar a tramitar coses, a posar-me en contacte amb l'arxiu del Tribunal Militar de Barcelona per poder anar a consultar, doncs, tot l'expedient, i vaig anar amb el meu pare i vam estar un matí preciós consultant tot el que s'hi deia del meu avi, algunes coses que no sabia, algunes coses que clarament eren, eren mentida o eren inventades, però no sé, va ser un moment que ens va unir a mi i al meu pare i de retruc al meu avi, que feia molts anys que no hi era.
I el pitjor dia de la teva vida?
El pitjor dia de la meva vida és un dia que va passar per aquestes dates fa 3 anys. Doncs va ser un dia que vam anar a mirar la secció de joguines al Corte Inglés, tota la família. Al petit li faltava un mes per fer 2 anys, però ja caminava. Vam arribar a la planta de les joguines, vaig deixar que la meva dona doncs anés a voltar i jo entretenia la canalla. I bé, va resultar al revés, que la canalla em va entretenir a mi i quan em vaig donar la volta el Leo no hi era, el petit no hi era. Vaig ràpidament anar a buscar la meva dona mentre anava fent copsos a veure si la veia per algun lloc. Pots imaginar-te l'estat de nervis en què vam caure tots dos. Vaig haver de fer una mica el cor fort, retirar-me per emportar-me els altres nanos i que no veiessin tan espantats per aquella situació que ens sobrepassava. I crec que no vam trigar ni 5 o 10 minuts en què aparegués el Leo, que havia pujat sol a una planta superior, a la planta de la cafeteria, i estava demanant un croissant. I ens el van baixar un treballador de Corte Inglés, que van ser espectaculars amb l'atenció. De seguida van tancar les portes al centre perquè no pogués sortir ningú. I bé, és una anècdota que cada any per aquestes èpoques que he d'anar al Corte Inglés a mirar joguines, doncs encara m'emociona una mica.
Què t'agradaria fer abans de morir?
Dues coses. Una, publicar una novel·la de qualsevol temàtica. I l'altra, fer un programa que per parlar de les meves aficions molt friquis. És tot el tema dels superherois, de Star Wars i aquestes coses que en realitat ja friquis no són, perquè és una cosa tan mainstream que qualsevol li pot interessar.
Explica una història teva de quan eres petit que tu no recordis però que t'hagin explicat mil vegades.
Sí, mira, la meva mare li agradava molt fer alguna mena de comentaris graciosos quan li dèiem les nostres necessitats. Per exemple, tinc set, doncs peu a galet. Mama, tinc gana, doncs menja't una cama. I si li dèiem tinc pipi, em deia, doncs fes-ho aquí. Posava les mans com en forma de cassoleta, en plan, va, vinga, fes-ho aquí. I un dia, doncs sí, doncs estaven els lavabos de casa ocupats, mama, tinc pipi, doncs vinga, fes-ho aquí. Va posar les mans en forma de cassoleta, doncs vaig baixar els pantalons i li vaig fer pipi les mans.
Quina va ser la teva primera feina cobrant? I quines feines, fora de ser tècnic de ràdio, que és amb el que et coneixem, quines altres feines has fet?
Doncs la primera feina cobrant va ser a Ràdio Canet. Vaig respondre a un anunci en un diari gratuït que buscaven algú que fes una secció de cinema. I vaig anava els divendres. A més, tenia una idea de fer un programa amb uns amics i la meva xicota d'aleshores. I ens el van agafar, era una ràdio petita, i per mirar uns nanos que venen aquí a fer un programa gratis de franc els caps de setmana d'un parell o tres d'hores, doncs ja ens va bé. I als pocs mesos ja em van oferir feina com a DJ, com a locutor de Ràdio Fórmula, i a més jo ja estava molt motivat, a més estava estudiant ràdio en aquells moments, i també em vaig proposar per fer serveis informatius, que no n'hi havia, és a dir que un divendres qualsevol d'aquella època a Ràdio Canet entrava a les 8 del matí i sortia a les 12 de la nit. I altres feines que no siguin el tema de la ràdio. La primera feina, amb 16 anys, vaig voler vendre pisos. Vaig estar un mes. Vaig veure moltes cases, vaig prendre moltes notes i moltes mesures i vaig omplir moltes fitxes, però vendre no vaig vendre cap ni un. I ja ho vaig deixar córrer. I més tard vaig agafar un petit impàs en la feina de ràdio, de la que m'hi dedico des del 1998, i vaig obrir una botiga d'accessoris de motorista. La vam tenir oberta 4 anys, però la cosa no funcionava massa bé i els cants de la sirena de la ràdio van tornar i vaig dir, mira, família, això és el que m'agrada i això és el que realment sé fer.
Què recordes del primer dia que vas entrar a RAC1?
Molta gent ha parlat de l'ascensor i de les vistes. És que jo, el primer dia que vaig entrar a treballar a RAC1, jo ja hi havia estat, perquè havia vingut a veure alguns amics, alguns companys que ja treballaven aquí, I sí que recordo el primer dia, que va ser molt plàcid, perquè vaig arribar en època d'estiu i en un cap de setmana, és a dir, no hi havia, fins al tu diràs, no hi havia absolutament res a fer a la tarda, més que estar pels butlletins quan era l'hora en punt i quadrar la programació de la tarda que estava enregistrada. Va ser molt tranquil, va ser un aterratge molt suau, això em va ajudar a relaxar-me, a treure'm tots els nervis que tenia al damunt, perquè clar, ja portava anys dedicant-m'hi, però, ostres, de cop i volta criden que si vols venir a treballar aquí a la Casa Gran, i dius, home, doncs, i tant que em ve de gust.
Si haguessis de triar un moment que has viscut en directe des del control tècnic, quin seria?
Recordo molt els atemptats de Barcelona, a més per una situació personal. Quan vaig arribar a treballar, eren les 5 de la tarda, i la meva família havia agafat un tren, anava a agafar el tren per anar-se'n a casa dels sogres. I quan vaig arribar aquí i arribaven les primeres informacions del que havia passat, doncs jo no vaig... De seguida vaig trucar a la família perquè no sabia si havien anat a Sants o si havien anat a Plaça Catalunya. I durant molts minuts no vaig poder parlar amb ells perquè es trobaven ja a dins del tren, entre Sants i la següent estació, i no hi havia cobertura, a més de que van estar molta estona aturats. I clar, doncs vaig passar una estona molt, molt dolenta, sense saber que si la meva família estava en aquell moment, en aquell lloc on tot el que ens arribava era tan terrible o no. Un cop parlat amb la família, calmats els ànims i ja posats amb la bata de treballar, doncs aquell dia va ser brutal, com va reaccionar la ràdio, com una altra vegada vam capgirar la programació. Ens vam posar al servei dels oients, vam obrir línies i vam estar fins altíssimes hores de la matinada. I bé, aquell dia el recordo molt especial perquè, a més, vam ser molt conscients de quin era el tractament que havíem de donar a la informació, de que no ens havíem de posar tràgics i de que havíem d'estar en un moment més d'acompanyament que no de buscar el morbo. I tots els departaments de la ràdio estaven en aquesta sintonia, des del departament tècnic, que va intentar no posar més pa que formatge a l'hora de triar músiques, i bé, és un dia que omple d'orgull de formar part d'aquesta ràdio i d'aquesta professió.
Doncs acabo amb una pregunta, amb la que acabo sempre, que és si t'has enrotllat amb algú de RAC1.
M'ho van proposar en un sopar fa temps, però no vaig acceptar.
Marc Ferragut, no sé com estàs tu, però jo estic bastant en xoc.
Doncs, pati difós, que es diria en català correcte, en veritat, davant d'aquest qui és qui, que és un gran exemple de la secció de la Mireia Ardèvol, trobo, perquè descobrir tantes coses d'una persona que veiem cada dia...
Un home que tenim aquí al davant cada dia, que sí, que era cinèfil, ho sabíem, superherois,
sí,
també.
D'acord.
També. Ara... Això dels quilòmetres, que no...
Mira, però...
Això és un punt comú que tenen amb tu,
sí,
eh?
Sí, anava a dir, em sento agermanat amb Joan, sí, Ferrús ara mateix, perquè també em passa el mateix. Tinc l'obsessió aquesta de, ostres, sobretot, no ens passem allò... Jo pateixo quan em passo un quilòmetre, no sigui que hi hagi un radar amagat darrere d'un arbust, m'entens?
No, si és perfecte, vull dir, si ho feu la mar de bé...
No, fantàstic, aquest detall. Ara, crec que l'impacte és...
La novel·la eròtica.
Jo crec que això ho eclipsa,
sí,
tot.
Sí. Jo faig una crida aquí, als editors, editores
de Catalunya i part
Esther
de l'estranger.
Pujol, si ens estàs escoltant, que sàpigues que aquest home escriu literatura eròtica. I volem un extracte,
sí,
eh? Aviam, Ferrus.
Volem llegir
no
dia, allò,
ara...
un fragment.
Que voleu, un teaser?
Sí, exacte, un fragment.
Sisplau.
Ja ho veurem.
Ens el passes i aquest cap de setmana ens el llegim. Va, ho deixem aquí. Avui a Islàndia tallant el bacallà, Joan Ferrus al control tècnic, l'home de la literatura eròtica, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut i Maria Xinxó. Ara una pausa i de seguida la Navallonesta amb el 9C. Nosaltres tornem dilluns a les 7 amb l'Albert Tom. No fem pont, per tant, dilluns us volem tots aquí a les 7 en punt. Bon cap de setmana a tots.
Gris, el musical, per fi arriba a Barcelona més brillant que mai per convertir-se en l'esdeveniment de la temporada. Gaudeix amb les seves divertides cançons que no podràs deixar de cantar i ballar. Gran estrena 3 de desembre, Teatre Tívoli, 10 úniques setmanes. Entrades a Grup Balanar i a musicalgris.es.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort,
Els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les llenties, o sigui, en els fondos abismals de la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada. Si t'agraden els macarrons amb ketchup, pues adelante, que fa baixar.
Un programa amb autèntics especialistes.
El dominó és dels pocs postres que sé fer. Només et dic això.
Quin és l'altre que sabries fer?
No, dels pocs postres vol dir l'únic postre que sé fer.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo lo aprendí de mi madre supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC més 1 i al canal de YouTube de RAC 1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més 1.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
¿Tú también vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Honesta Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.